torna al millor cinema amb el Barcelona Film Fest.
Aquest any ens visitaran Meg Ryan, Richard Linklater, Belén Rueda, Vincent Pérez i David Verdaguer, entre molts altres. Viu les catifes vermelles i participa en els col·loquis després de les projeccions.
Del 18 al 26 d'abril, vine als cinemes Verdi de Barcelona. Entrades a la venda a partir de 4,90 €. Més informació a bsnfilmfest.com.
Via Lliure. Podcast.
Hola, Blai Morell, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Hola, Òscar Broc, bon dia.
Bon dia.
Hola, Noemí Escribano, bon dia.
Bon dia.
Hola, Toni García, bon dia.
Per tu, David
Miquel
Sunyer,
com es deia
aquest senyor de la
carta? Ara no recordo,
Sunyer
es deia.
Sunyer, per tu,
Sunyer. Toni, ara et porten el xec de 20 euros pel bon dia.
Home,
vale, ara te'l pugem.
I pel meu amic Víctor, tinc un amic, el Víctor, que diu que ens escolta planxant.
Ah, sí?
Sí, el meu homenatge per ell.
Vigila amb la planxa, perquè amb aquest crit...
Us escolto planxant.
Compte, eh?
Jo no ho faria. O sigui, aquesta secció planxant...
No, per això.
És un perill.
Sí, peligros, sí.
El teu amic té pinta de planxar a despullar, des d'aquests homes que planxen amb pilotes.
Mira, ja li preguntaré. No? Víctor, si estàs escoltant, m'envia'm un WhatsApp, sí, o digue'm si planxes despullat.
David Miquel Sunyer,
David Miquel Sunyer, doncs va per tu, David Miquel Sunyer.
Atenció, això no t'agradarà, Toni. Missatge des de la redacció, de Mireia Garolera, que ha avaluat el so, i diu, crit enèrgic, però curt.
Hi ha crítiques?
A mi no m'ha semblat que fos curt.
Però qui és aquesta Mireia Garolera? Que és nova.
Hòstia, gravíssim. Jo no, a veure, no, jo he llegit el missatge, però no hi estic d'acord. Ha estat bastant llarg,
Ha estat llarg.
Ha estat llarg.
I a més li ha posat potència.
No sé la interpretació, normalment, de la
Mireia. A més, m'he apartat fins i tot el micròfon.
Sí.
Tipo Barry White? Aquesta senyora, com diu que es diu?
Mireia Garolera.
M'agrada molt...
La bolulera aquesta no m'agrada gens.
Això que feu de patinatge artístic, etc, de puntuar l'exercici del Toni. Ho podem fer cada setmana.
Mira, jo ara faria...
Sí, no?
Mira, és més, calmeu-vos una mica,
No, faria un missatge a Twitter per valorar-ho.
Sí.
No. Estàs cridant el hate.
No, estic demanant, mira, que fem una votació de veure si ha estat llarg o curt el crit de bon dia d'avui.
De veritat us ho dic.
Sí o no, llarg o curt. Ja està, i ara penjarem, la gent digui. Jo crec que ha estat llarg.
Jo crec que ha estat a la mitja.
Això... Hauríem de fer una mitjana... Segur que hi ha algun oient que sàpiga quan dura.
Igual que aquesta merda d'avaluació.
Sí.
Mira, podríem fer un càlcul. Cada setmana mirem quan ha durat, ja està. I a veure quin és el dia que més i que menys.
Ho podem cronometrar.
A veure, un moment. Para la música.
Para la música.
Què és aquesta merda? Sí. Aquí hem de començar i esteu tots a sobre meu?
No és a sobre teu.
Per què m'ataqueu?
No és veritat. No és
atac. Que sigui el líder del programa.
No és cap atac, això. Quin líder?
No, el líder. Quan entro aquí, la teva figura s'esveix.
El líder.
Xavi, i ho saps. Entro i ja la gent no sap que hi ets.
Sí, sí.
La gent diu, home, Via Lliure de Toni García, de 11 a 12, o pels tros que en deixes.
Aquests dies que estan fent les enquestes, la gent, quan la truquen, diuen el teu nom, efectivament.
Clar, sí. Cert.
Pues que no el diguin, perquè... No, més que res, perquè ens juguem al pa.
La setmana que ve igual no vens.
Sobretot, si us estan trucant aquests dies, que escolteu, sobretot Via Lliure, totes les hores, de 7 del matí a 2 del migdia, amb Xavi Bundo.
Des de les 6 del matí fins a les 3, de fet.
Del 6, no. Les 6 ja... El senyor Gemma s'ha enganyat. Has de dir a les 7. Bueno, va, escolta'm. Què hem de fer? Sèries? Avui
sèries. Comencem en sèries.
Comencem per sèries? Val.
Comencem les bones.
Primera estrena d'aquesta
sèrie. La bona, no?
Escolta, no em deixeu parlar ni res. Mira, saps què? Com que no em deixeu parlar, anem a publicitat i retorn.
Ja està. El càstig.
Ben prenyat.
A RAC 1, Via Lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
He de fer un parell de missatges, ara que farem 11:45 del matí. A veure, tinc una sèrie de missatges dels oients. Una, l'Antonio, diu, insultant que es pretengui votar el bon dia de Toni García. Sempre de 10. Si ho fan, jo baixo del carrer.
Mira.
No t'aplaudeixis tu sol.
És amic, és un amic seu,
És amic meu.
És un amic.
Antonio.
Ho ha fet ell, segurament, des d'una conta fantasma.
Sí,
exacte.
Sí, sí.
Hi ha un altre oient que es diu Barbaritat Valenciana.
Hòstia.
Des del País Valencià, que diu, ha estat barroc, com una mascleta de falla de primera A.
Mira, m'agrada aquesta.
No sé si és bo
o... No, una mascleta de falla de primera A, jo no sé què significa, però té pinta d'estar bé.
Sona bé, sona
bé. És un bon pet, això.
Primera A, no?
Sí. Primera A, està bé, va.
Bueno, ja ho penjarem. Hi ha la gent que voti que digui el que li ha semblat el bon dia d'avui. Va, anem per les sèries, que dèiem, la primera estrena d'aquesta setmana, en aquest cas a Movistar Plus, transformació d'imatge de Kenneth Branagh, que es converteix de forma espectacular en Boris Johnson. We need some good news to that. I'm concerned about the lack of transparency to justify jobs for the boys. What do you think, Dom? Our focus groups show that people will accept a lockdown if we support them financially. I agree. Obviously, the impact on the economy would be... Algú pensa, com Kenneth Branagh pot acabar sent Boris Johnson?
Hi ha moments que l'estàs veient amb ell, eh?
Mm. Sí? Sí. Ho fa molt bé,
eh? Bueno, ho fa molt bé i està molt ben caracteritzat pel maquillatge. Que...
Sí, perquè normalment això et posen com una careta de goma...
Sí, sí,
que
sembles del Força Barça.
Sí. Exacte, sí. Sí. L'efecte careta de Di Stéfano, saps el que et vull dir o no?
Aquí costa reconèixer el Kenneth Branagh sota tot el maquillatge.
Bueno, és que si no et diuen que és el Kenneth Branagh,
no
tu en cap moment...
No el reconeixeria, de veritat. No.
Realment molt ben caracteritzat. I una sèrie, jo crec que destacable. És a dir, que està passant una mica desapercebuda a Movistar, no?
Movistar, sí, sí, és bastant aquest dilluns.
Que t'explica com va gestionar l'administració de Boris Johnson la pandèmia, el començament de la pandèmia, etc. I, ostres, ho explica molt bé, amb un to documental, però amb un ritme, però bestial, vertiginós. És a dir, t'enganxa de seguida, la sèrie va ràpida, els diàlegs a tota pastilla, que és una cosa que jo agraeixo. O sigui, sèries que vagin ràpid, que vagin al gra i t'expliquin les coses sense floritures i sense llargues escenes, tio.
La sèrie es diu This England, però entenc que és... Bàsicament, el relat és sobre la gestió de la pandèmia?
Sí, tot comença quan ell arriba al govern, sí, quan arriba al govern el 2019, sí. Però, bàsicament, pel que sembla, al final del primer capítol és el que apunta, que comença la pandèmia, i el segon capítol ja és pandèmia 100%.
Jo baixaré una mica el suflé.
Jo també. A mi el primer no m'ha acabat a mi no m'ha convençut el primer capítol.
No, Emi, tu no t'ha acabat d'agradar.
No, perquè trobo que si t'estan parlant de la figura del Boris Johnson i de la gestió de la pandèmia, això està bé, però és que m'expliquen la gènesis del Covid, de la Covid-19, i això no cal.
Et posen en context, crec.
És que sembla la pel·li Estallido, o sigui, m'estan posant com es mengen el ratpenat.
Ah, sí? Surt el ratpenat?
Surten els ratpenats, surt el mercat de Wuhan, surt que sí, tal, que és igual. És que, no sé, és que no cal explicar-me tot això.
És el primer capítol, és a dir, jo entenc que han de començar a posar-te
en quines condicions és el primer capítol? Què estaves fent?
No, pregunto.
Amb un ull mig obert?
Un...
sí, no? Em sembla que només
sí,
hi ha el primer.
Moment,
penjat,
moment,
sí.
I vosaltres heu vist un...
Jo he vist només el primer.
Jo he vist dos perquè, bueno, vaig tenir l'oportunitat de poder veure el segon.
I
continua la mateixa línia. Però jo crec que aquest to documental que comentava l'Òscar, jo crec que beneficia la sèrie. Perquè li dona més credibilitat i més dramatisme a la història. No sé, jo crec que està molt aconseguit.
I a més, una cosa que m'agrada, potser aquí m'estic passant, però... o sigui, Boris Johnson és un personatge que tendeix a la caricatura. És a dir, que el podies haver ridiculitzat fàcilment.
Això
i el
sí.
Que fa Kenneth Branagh és, hòstia, fer un retrat, jo crec que bastant realista, sense caure en la burla gratuïta del personatge.
Jo crec que ell és una caricatura. No que tendeix a la caricatura, ell és una caricatura.
Però és molt caricaturitzable, vol dir, no?
No, jo crec que ell... O sigui, no que
Boris Johnson.
No que puguis fer paròdia. Mm-hmm. És que ell és una paròdia. O sigui, quan el sents parlar, quan el veus com es mou... Saps? Que sembla un ninot que s'ha escapat d'una botiga. O sigui, a veure... Ja. O sigui, jo crec que... Que Kenneth Branagh el clava perquè el fa tal com és.
Sí.
Tampoc cal exagerar.
El rebaixen una mica, sí, però surt recitant Shakespeare.
Exactament,
que tampoc
sí.
No dius, bueno, pues ok, saps, que tampoc no...
Bueno, però això de Shakespeare està molt bé, perquè a més, Branagh és un tio que, si és conegut, és per les seves adaptacions de Shakespeare, i llavors, hosti, té certa conya que Boris Johnson estigui tota l'estona i que darrere seu hi hagi el Kenneth Branagh, no? I tota l'estona estigui citant Shakespeare.
Està tota l'estona citant, això sí, personatge. Clar, tu tens la imatge de Boris Johnson com... un tio especial,
no,
i realment però... a la sèrie el tractant com un tio molt cultivat.
Això, quan,
i,
sí, quan sí, va sí. Arribar al poder, es va explicar que era un tio que recitava en llatí i en grec en les hores mortes.
Sí.
Vull dir
que,
a la sèrie això es veu.
Culta extraordinàriament.
El que a veure, per això que no pot ser un imbècil.
Sí,
no,
no,
sí.
Recitar en grec i llatí, tranquil·lament, tot el dia per casa recitar en grec i llatí.
De fet, perdona, és bastant probable. Si va recitar en grec i llatí...
Que si va recitar en grec i llatí, sí, és un imbècil.
Bueno, va, digues. Que tu deies que no t'ha acabat de fer el pes.
No, em sembla que ella està molt bé, però la sèrie a mi... No m'ha entusiasmat aquest to que li agradava tant al Broc. Jo crec que el Broc es va dormir veient-la.
Sí, per tu, el millor de la sèrie és Kenneth Branagh.
Però de llarg, ja. De llarg.
Jo penso igual. A mi no m'ha acabat de convèncer aquest.
Jo agraeixo que la sèrie vagi ràpid, tio. De veritat. Ho dic de debò.
Els episodis, què?
No, vull dir, que són 50 minuts.
50 minuts.
El que passa...
No és
que...
No és ràpid.
El que passa, li foten canya. És a dir, no hi ha diàlegs interminables, no hi ha escenes dilatades, és una sèrie que va picada. Hòstia, i això s'agraeix, perquè a més t'està explicant una cosa molt recent que hem viscut tots, i com es va viure un altre país, Anglaterra, des d'una altra administració. Crec que, les reunions dels polítics estan molt aconseguides. Fins i tot surt a l'actual primer ministre britànic, quan aleshores era un... no sé si era ministre d'Economia o alguna cosa així. Vull dir, ostres, estan tots els personatges, tots els actors de, que van participar en aquella història, i està tot molt ben... Jo crec que està tot... És acceptable, la sèrie, està molt bé.
Hem acabat acceptable.
No, però, Bundó, saps què passa? Que tu, actualment, qualsevol cosa que estigui mitjanament ben feta, ens sapa la glòria, perquè si tu ara fiques a les plataformes, el 90% del, de la producció és brossa. I és, això s'ha de dir.
11:35. Doncs aquest és la primera, This England, sèrie Movistar Plus. La segona, molt esperada, perquè la primera va anar com un tiro. Una sèrie que va ser l'èxit de l'estiu passat, si no recordo malament. Sí. Sorprenent èxit, perquè no comptàvem. Que es diu The White Lotus. HBO Max ha fet la segona temporada de White Lotus. Whenever I stay at a White Lotus, I always have a memorable time. Vull recordar, qui no va veure la primera... És una sèrie magnífica. O sigui, la primera és meravellosa i és una... És la història d'uns... vaja, d'uns turistes que se'n van a Hawaii.
Hawaii?
Hawaii, en un hotel que es diu The White Lotus, i és, els personatges són...
Memorables.
Sí, sí. Quin pitjor.
Es queden en tu, els personatges.
Memorables, sí.
Increïbles, amb humor, amb mala llet, amb drama, amb, bueno, una cosa...
Una colla de tarats, tots.
Oh, no n'hi ha ni un que se salvi.
Començant pel director de l'hotel.
Ostres, Déu n'hi ha.
Tenia tela marinera.
Jo el dubte que tinc és...
El millor mànager ever.
Ho va guanyar tot, a més, l'actor, em sembla, perquè merescudament.
Murray Bartlett, em sembla que es diu.
Clar, la pregunta és... The White Lotus estava com molt ben tancada la primera temporada, sí. Passava en aquell hotel i s'acabava com s'acabava. Es pot fer una segona temporada...
És que és una idea genial.
Amb un grup sí. Nou de personatges.
És una idea genial, que sí, com una franquícia, no? Que cada hotel està a un país diferent i tu puguis agafar...
Ah,
i...
No passa a Hawaii.
No, és a Sicília.
O sigui, poden fer 20.000 temporades, cada una a un país diferent, amb un hotel diferent, de la mateixa cadena de resorts aquests inventats.
Com una franquícia d'hotels.
No? Sí. I és que al començament de la segona temporada ja comences a balejar.
I no tenen la necessitat de cremar els personatges. Clar. Perquè cada temporada és una tanda nova de
personatges. Només repeteixen dos personatges de la primera temporada.
Qui repeteix? El director de l'hotel, suposo que
Jennifer
no.
Coolidge.
Jennifer Coolidge, la...
És la Tània, em sembla.
Sí, la mare de Stifler.
La mare de Stifler.
I el seu amant, que és el seu marit.
Exacte, el grec.
I aquests són els únics clients que repeteixen de l'original.
Sí. Aquesta van a Sicília.
A Sicília.
Sí.
I també té White Lotus.
És el White Lotus, també.
Un hotelarro brutal.
A mi el que m'agrada és que manté aquest to pervers de la primera temporada. És una sèrie
molt mala llet,
molt perversa, molt perversa, amb personatges que portes en fora semblen normals, però després quan mires el seu armari...
Fas un esforç perquè et facin fàstic.
Sí, totalment. És que són tots repugnants.
Però perquè són creïbles, perquè en cap moment no arriben a la caricatura, sinó que representen bé la societat actual.
Oh, però perdona, perquè a més la transformació del que és una... un viatge com aquest, que d'aparença, d'arrencada, és... Bueno, és el punyetero paradís.
És el luxe, sí, però és...
I a mida que va allargant-se, vas veient que allò és que no...
És un Twin Peaks, va sortint tota la merda que està allà a totes les parelles, a totes les relacions... I això van sorgint que, situacions.
Això que fa de radiografiar una mica les passions baixes de les persones, no?
Mm. Sí,
el sexe,
sexuals,
la gelosia, l'enveja... Tot això es concentra en aquest hotel i, a més, es viu a sota la catifa, no? Perquè gent que la portes en fora doncs no ho mostra.
Crec que és una mica desconcertant, la sèrie.
Sí.
Perquè mai saps ben bé... Hi ha un parell d'escenes al primer capítol, que és l'únic que hi ha penjat ara a HBO, que dius... Com, cap on anirà això?
Sí.
No tens ni idea de cap on anirà. I totalment. Això crec que és... O sigui, no és gens previsible, que és una cosa que passava en la primera temporada, que certa situació... Jo no hagués endevinat mai res del que passa. Res.
No, sobretot...
És cert que el director estava com un llum.
Els personatges estan molt ben presentats i ofereixen moltes possibilitats per on aniran. Estan molt ben dibuixats ja de començament.
A veure, no sé si us passa el mateix, però el primer et recordo una mica el director de Fawlty Towers, no?
Sí,
multiplicat per mil, no?
Sí, és John Cleese hiperactiu.
Exactament.
Sí.
I amb aquesta cosa de... Espera, que t'ha quedat molt bé, perquè això és un hotel de superluxe, moment, per que em torno a col·locar, però vull matar-vos a tots. Sí,
sí, extraordinari. Exacte. És aquesta pulsió que hi ha per sota, fosca, que no saps ben bé on anirà a parar, però...
En aquest cas hi ha una directora.
Sí.
I també
és una directora que també té... Pinta que tampoc... Que també li falta una patateta pel quilo, eh?
Sí. Té, també...
A més, tenen el repte de superar el director de la primera temporada, que suposo que això ells ho tenen en compte, i aquesta directora segurament, a mida que avanci la sèrie... Ho faré un moment.
El primer episodi ja té un parell de coses.
5 minuts i 3 quarts de 12.
Pensa que ara anem cap a baix a partir d'ara.
Però aquesta és la millor de la setmana.
Jo avisaria de la gent que no ha vist White Lotus, perquè a mi és una cosa que m'han comentat, perquè la gent s'esperava veure una comèdia d'allò de riure.
No ho és.
Té un humor molt àcid, molt incisiu, però és una sèrie que la veus amb una mitja somriure.
És foscota, eh?
És fosca, per això, que no és una sèrie...
És perversa.
Sí.
Ja està, no hi ha més voltes.
Podem
fer dues coses.
Sense frens.
Podem fer dues coses.
Podem acabar.
Xavier Bundó, dues coses.
Però ni a sales ni res.
Parlem.
Algo hi ha.
Una estrella.
Alguna cosa tenim.
Podem deixar-ho aquí? Xavier, compres aquests 20 minuts tu sol?
Som uns exagerats, també.
Xavi, crec que el Toni vol parlar de des de dentro.
De Piqué.
Des de dentro.
Crec que el Toni vol parlar de des de dentro.
Per cert, com aficionat del Barça, Toni, què tal el comiat de Piqué?
M'ho va dir Broc.
Mira.
M'ha enviat un missatge i m'ha dit, estàs molt afectat per allò de Piqué, no?
Això és la lona que surt
sempre.
Bé, bueno, en fi, va, deixem això. Sèrie que volíeu parlar, no sé per què, a Netflix.
Sospito
que no ha acabat de fer el pes, que es diu Des de Dentro.
There are moments that make murderers of us all.
Bye-bye. Have a good day. Hello. Bye.
No one is safe.
Però per què rius, Blai, abans de començar? Aquest humor...
Perquè no té cap sentit.
És tremenda, aquesta sèrie.
O sigui, el punt de partida quin és?
Són dues històries. Hi ha la d'un vicari britànic... que es veu...
Però per què rieu, ja? No entenc res, eh?
Que es veu involucrat en una història incomprensible, amb un USB pel mig, que és una cosa... Bueno, no diré com avança la història. Un USB amb material molt compromès.
Ah.
Que és propietat d'un feligrés seu.
Això passa al principi. Algú li entrega al principi de tot, en aquest capellà, en aquest vicari, una targeta USB amb material molt compromès.
Va.
I així arrenca la història.
La seva.
Podria... D'un religiós, el material.
Falta, en aquesta sèrie li falta, Benny Hill.
La musiqueta.
La música. Si vols la música...
Aparentment és un thriller, això ara mateix.
Sí.
Una de les dues històries, i l'altra.
I l'altra és la d'un criminòleg que està als Estats Units, al corredor de la mort, perquè està esperant que l'executin, per assassinar
el criminòleg.
Sí.
Però de mentre resol casos.
Exacte.
Des de dintre.
Des de dins. De la presó.
La gent va visitar-lo i li explica la història. I llavors...
Això és el típic.
El típic.
Al matí, a la presó, i la gent el va veure.
Resol casos.
Perquè això com ho veus, tu, no? Mira, veig que m'estan a punt de...
Amb un ajudant, i tot. O sigui,
sí.
És impressionant.
Ell diu, soc un assassí molt avorrit, diu ell.
Tancat amb ell, un ajudant, i es resolen casos.
Un ajudant que
arriba. Explica la història i estius resolen el cas.
Té un ajudant.
És tremendo.
Que va fent acudits a menjar-se paulets i coses així.
En resum, tenim un cura amb un USB en contingut il·legal, i després, per una altra banda, tenim a una mena de Sherlock Holmes ficat al corredor de la mort amb un Watson negre de 300 quilos, que és caníbal.
Però...
Però aquestes dues històries estan connectades en algo.
Es creuaran, Xavi.
El problema d'aquesta sèrie és que, vull dir, quan la comences a veure, dius, hòstia, a veure on em porta això. Fins que algú descobreix que aquest cura té el USB, ¿vale? I no farem més spoilers. I a partir d'aquí la sèrie em pren un gir que és absolutament irreal, surrealista, inversemblant, que jo crec que a cap guionista se l'hauria acudit aquest desenvolupament dels fets. És que no vull explicar-lo perquè quan ho veieu flipareu. Direu, què està passant aquí?
Però esteu recomanant que no la vegin.
Depèn de l'ànim. Nosaltres l'hem vist.
Tal com l'han venut, que és un thriller, el creador
de Sherlock.
Que
és del Sherlock.
Amb el David Tennant, que és el vicari, no? David Tennant, que és el doctor.
I ara està Litucci, que és el criminòleg.
Un repartiment de thriller, drama, i comences a veure i és com una... Pensa, si aquest tio fos un exorcista, el dimoni no volia saber-te. Aquest tio va fer un exorcisme i el dimoni li diu...
Els primers minuts de pel·li sembla que anirà per una banda. Sembla que és com denunciar una mica la situació de les dones respecte als homes.
Els primers 5 minuts...
Denunciar una mica els aspectes masclistes de la societat, però és que després agafa una deriva que dius, jo no entenc res del que està passant.
I cada vegada m'ha més.
La música de Benny Hill, Moonfall.
És que hi ha una escena que li escau perfectament.
Però
perfecte.
Això és Sherlock. Un ajudant caníbal,
el senyor que està tancat al Kendamas. De veritat, jo m'imagino el tio escrivint-ho...
I partint-se
de riure. Donant-li calades a un porro de marihuana gegant.
I l'acte és boníssim.
Saps? Que t'arriba el pulmó i dirà, hòstia, ja tinc l'ajudant. Un negre de 300 quilos caníbal.
He de fer una pregunta. El maten o no?
Aquí.
Aquí.
El Sherlock Holmes aquest.
No, és per allà. Ja, no podem dir-ho, això. No. Podem dir-ho.
Se'l menja.
Se'l menja l'ajudant.
Anem amb aquest spoiler, un moment.
A RAC 1, Via Lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
Ho hem deixat, que estàveu com molt nerviosos amb el tema de la sèrie aquesta de Des de Dentro.
Sí.
I res, no, jo només volia apuntar que ara la publicitat deia anem de fer sessió doble amb una altra sèrie que es diu Vigilante a Netflix, que ja fa setmanes que corre, que és aquesta.
Nearest New Neighbor at 657 Boulevard.
Que ja vam dir alguna cosa fa una setmana o dues.
Sí.
Que és aquesta sèrie que va d'una... Bueno, és aquella cosa clàssica, que una família rica arriba a una casa preciosa, fantàstica, i ja saps que allò...
La casa dels seus somnis.
Exacte, allò no anirà bé.
No, perquè no, bàsicament
hi
ha un personatge que es diu el vigilant, que els envia cartes misterioses, inquietants...
Quan, curiosament, els diu que els vigila.
Sí, que els vigila. Sí.
Que sí, que té sentit.
Té sentit,
sí,
no? Vigilant,
sí, 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 és veritat. Nom? Mira, el títol està ben posat. No? És l'única cosa bona ara mateix. Que... No, potser el que li dona més valor és que aquesta història, en principi, va passar de veritat. És a dir, està basada en un fet real, un vigilant de veritat que... assetjava a una família, una casa, no?
Una cosa, un tarat.
Vigilant, de veritat, no.
Però és que la sèrie està plena de tarats.
Jo he de dir una cosa.
Tots els veïns que té al voltant, tota la gent que...
A mi és una sèrie que em va enganxar. Jo la vaig... Em va generar l'interès d'acabar de veure-la, a veure com es resolia. Vull dir que això ja, per mi, ja té un valor. El Toni ho sap, jo la comparo amb una bossa de patates fregides o de xetos. És a dir, saps que allò és dolent, saps que allò fotrà una pudor bestial, però la que et menges un ja no pots parar... Et sentarà malament. Ja no pots parar. A mi em va passar això amb el Vigilant. Sí. A mi em va passar això amb el Vigilante. És delirant, té personatges absolutament passats de rosca, de vegades és com una comèdia negra que no acabes d'entendre, però el misteri a mi em va atrapar, sincerament.
Jo l'he vista.
Vigilante. Sencera.
No, sencera, no.
El cinquè,
vaig arribar al cinquè, potser.
Bueno, tampoc queda molt, eh?
No, queda acabar. Però si tota l'estona estem igual.
Sí.
Tota l'estona estem igual.
Gràcies.
O sigui, et passes tota la sèrie que a veure qui és el vigilante, a veure qui és el vigilante. Ara t'ensenyen un, ara t'ensenyen l'altre, ara t'ensenyen un altre. No, ara és el següent. Vinga, home.
A mi m'interessa veure com el marit està cada cop més fotut. És la part divertida de la sèrie.
El marit és un senyor que...
No,
perquè és una pèrdua... Mira, perdoneu. Però és una pèrdua de temps. M'heu fet perdre el temps.
A més, una cosa, és molt tramposa, perquè tots els personatges que rodegen la casa, tots els veïns, estan
grilladíssims.
Són tarats.
Si no tenen un... D'acord, que jo, amb això, solidaritat sempre, que els veïns són un invent del dimoni, els veïns.
Sí.
Tu, no sé, quan tu...
En general.
Són invent del dimoni. Els teus veïns els pots escollir com a família.
Sí.
Però aquests, és que n'hi ha un que... Per exemple, al meu blog hi ha algú que està normal. Bueno, normal, algú mig normal. Però és que al voltant d'aquesta gent, tots són... Perdona, Mia Farrow.
Ostres, Déu-n'hi-do, eh?
Fa por.
Fa una por, Mia Farrow.
Amb aquell vestit negre.
Que ve un dia a casa i truca al timbre i... Marxa, et mires, vas a un altre lloc.
És que no cal el vigilant, jo veig aquest personatge.
És que no, clar, és que no, el del vigilant al final queda en res, perquè penses que estic rodejat de tarats.
Però perdona, sí que demostra una cosa, aquesta sèrie, que és una cosa, una teoria que hi ha uns quants que tenim de fa.
Atenció, posa-li,
què és? No té aquesta intensitat. Que és, quan tu te'n vas a veure un lloc, hauries de poder provar aquella casa.
Sí,
una nit o dues, mínima.
Totalment.
O una setmana, fins i tot, per conèixer com aquella casa o aquell pis és una porqueria, perquè el veí és un malparit i toca a les 3 de la matinada, l'altre que... Bueno,
fa sorolls,
l'altre que el creus pel carrer i et vol rebentar la cara... Bueno, s'hauria d'haver un període de proves a l'hora de comprar o anar a viure un lloc.
Totalment.
Perquè aquesta casa et solucionaria problemes. Van allà un període de proves i cap a casa i se'n van.
Però a veure, això també té trampa.
Què?
Perquè potser saben que estàs en període de proves i aquella setmana deixen tranquil.
Bueno, però...
O es fan els veïns normals, saps què vull dir?
O es fan els veïns insuportables.
Que, per cert, això que fan els americans de que et porten menjar, vosaltres provaríeu, tastaríeu aquest menjar? Jo no tocaria res de
cap. Depèn.
La meva pregunta és, et plantejaries portar-li menjar al veí del 6è, 3è?
No, però als Estats Units ho fan molt, això. Quan arriba un veí nou, li porten un pastís o una cosa que dius... Jo això no ho tasto.
El Blai et porta una ampolla d'estomacal bonet. Un benvingut. Benvingut, soc Blai Moreno.
Escolta, llavors, per resumir, Vigilante, Blai, t'ha agradat?
És un deliri.
És un deliri. Però que tu sí t'agrades.
M'ha entretingut.
T'ha entretingut, Noemí.
Enganxa una miqueta.
Enganxa,
escorrialla.
Escorrialla. Vinga, anem amb la sèrie que volíeu comentar d'una sèrie de fa dies de Movistar Plus, m'heu dit? Espanyola?
Ui, aquesta...
Sí, no, fem-la, sí, l'immortal. Sí.
L'immortal, l'immortal.
Así que este es el jefe de los putos Miami.
Mira,
los putos Miami.
Avui el Sergi Pàmies escriu un article que diu quantes sèries sobre narcotraficants hem vist en l'última dècada? 10, 20, 30, 40? Ah,
sí, mil, sí. Tema que agrada. Sí, sí, sí.
Diu, conclusió, com menys sèries sobre narcotraficants hagis vist, més et pot agradar l'immortal.
Sí, doncs pues mira, estic d'acord.
Si no l'has vist, perquè és la repetició de la repetició.
Bueno, és una sèrie que et porta als anys 90 a Espanya, fa un retrat una mica de la societat de l'època, i et parla del líder d'aquest clan de los Miami, jo no sabia que existia, que és, diguem-ne, que el clan que a l'època dominava el tràfic de cocaïna a la capital, sí. No, sobretot. I com el líder d'aquest clan, doncs, es converteix en aquell líder... i com comença sent un venedor de droga de poca monta, diguem-ne, no? Aviam, ostres, una sèrie espanyola, a mi no em desagrada, sincerament. Crec que hi ha un intent de fer una sèrie ben feta, hi ha un intent de reproduir una època, i sí, és una sèrie de narcos, és una sèrie que té tots els tics de les sèries de narcos, però, ostres, en el context espanyol, jo la salvaria. Us ho dic així.
Però tu ho has dit, és un intent.
És un intent,
sí. I és
intent,
que ja es queda amb intent. Jo vaig veure el primer capítol, vaig deixar-la, va dir això. No val la pena.
És una aposta molt forta de Movistar, eh? Vull dir, l'està promocionant moltíssim. Jo crec que creuen en aquesta sèrie. I jo crec que no podem dir que és dolenta, sincerament. Hem vist coses espanyoles que al costat d'això semblen residus radioactius.
Estem d'acord, però no deixa de recórrer als mateixos tòpics de sempre.
Sí,
sèries d'aquí, sèries de fora. Jo estaria més interessat en tornar a veure, jo què sé, doncs, jo el Torete, o jo el Maquilla,
o
Perros Callejeros, aquell look, aquelles sèries, aquelles pel·lis dels anys 80.
El Dumpen.
Sí,
els Kinkies, estic d'acord, no sé per què encara, potser s'ha fet i no m'he assabentat, però per què no s'ha fet un revival a sèries d'aquestes pel·lícules de Kinkies?
Bueno, alguna mica... Home, precisament, perdona, l'any passat no es va estrenar la pel·lícula de... Ara no sé el nom, de veritat. Rodada a Girona...
sí, la del Daniel Monzón.
Les Aïlles de la Frontera.
Les Aïlles de la Frontera, gràcies. I allà era un revival de cinema de Kinkies dels 80.
Però era una pel·lícula.
Sí, imagina't una sèrie ben feta, amb pressupost, sobre la quilla, sobre un d'aquests Kinkies, o un inventat, però que reprodueixi els finals de 70 d'Espanya...
A mi el que em molesta de l'immortal és que tothom té una gran vida interior. No? I tenen aquella cara de que estic tenint una gran vida interior. Sempre. Només hi ha un registre, aquella mirada intensa. Que et mira intensament i dius, aquest tio té una vida interior.
Són narcos intel·lectuals.
No, són tots, estan tots pensant tot el rato. Llavors, com que tenen només aquest registre, són gent que no riuen, no ploren, es miren intensament i pensen, hòstia, aquest tio, quina vida interior deu estar tenint ara mateix. Llavors, no puc, és que és el registre aquest de l'actor espanyol amb el cabell molt curt, amb patilletes, mirant-te com, saps, que et deixa embrassat. O sigui, et mira un moment i anotes els bessons.
Àlex García és el protagonista de la sèrie.
Saps? En sèrio, hi ha altres els bessonets amb els pouets donant tapetats per dins de l'estómac.
La sèrie es diu El Immortal, Movistar Plus.
Si és que vas acabar-la, fas un alt títol.
Va, anem amb pel·lícules, que n'haurem de parlar d'algunes de les sales, perquè és que si no...
Que parli, Blai.
Una és...
Marxem o què, bro?
Pel·lícules sobre Selena Gomez, que es veu a Apple TV.
Just be who you are, Selena.
Que és un documental sobre la cantant.
Sí, però està... Però més que sobre la seva carrera és sobre els problemes de salut mental que ha patit en els últims anys.
Seriosos, a més.
És un documental que està...
Avui ho he vist a la premsa que deien que s'havia intentat suïcidar o que s'havia plantejat suïcidar.
No, era acabar en un hospital psiquiàtric amb un brot psicòtic.
Brot psicòtic.
Sí.
I està molt bé el documental, eh?
Sí, a veure, jo crec que es nota que el documental no estava parit així. No estava parit així. O sigui, el documental era... La meva teoria, no ho sé, perquè comença el 2016, diguem, amb la seva gran gira i tal, i allà s'espatlla. Quan porta 55 notacions, crec que ho cancela tot perquè no està bé. Llavors jo crec que estàvem fent un documental sobre la seva gira, que de sobte això es va girar d'aquesta manera.
I li van donar el gir.
I llavors van decidir agafar aquest metratge, amb el seu permís, suposo, i dir, escolta, expliquem aquesta història sobre salut mental i les conseqüències que té viure aquest ritme, etcètera, etcètera. Jo crec que està bé. Sembla molt amateur, és a dir... El muntatge del documental, jo crec que el missatge és molt potent, molt poderós, però diguem que la
l'embolcall, no?
Sí, l'embolcall no m'acaba de fer el pes, però és veritat que si vols saber com es viu sent una persona que no pot anar ni al supermercat, perquè hi ha moments de dir, hòsties, és que et posen alguns muntatges i dius, jo això no ho podia suportar ni mig minut.
És de bojos.
És de bojos.
Sí, allà on està hi ha gent, hi ha fans, hi ha càmeres, hi ha tot.
I no estranya
que... I que és una noia molt jove.
Clar, parlant de la seva relació amb el Justin Bieber, els periodistes, entre cometes, fent unes preguntes...
Sí.
Que dius, però com, això com pot ser? I tal. Jo crec que és interessant, per si vols saber una miqueta més, però que no esperi la gent un documental magnífic en el que és l'aparell visual. Un documental d'anar per casa. Però crec que el missatge és molt poderós.
Selena Gomez, mai no envidi.
Abans ho comentaven que s'assemblava una mica a un documental de Netflix que era de la Lady Gaga, que ella també va patir molts problemes de salut i va una mica per aquesta via. Sí. I són dos documentals que són prou interessants per veure aquesta altra cara de no només la fama i tot això, sinó veure l'impacte que té en aquests artistes.
També té el valor de veure un artista megatop obrir-se d'aquesta manera i mostrar aquesta cara tan fosca que potser d'altres no s'haurien ni atrevit.
S'exposa moltíssim. Sí.
La pel·lícula la trobareu a Apple TV, qui tingui, es diu això, Selena...
Qui tingui. Per cert, avui hem posat la quota.
La Selena Gómez ha publicat a Twitter un link des del qual pots tenir 2 mesos gratis d'Apple TV.
Sí, veus el documental.
Val, la segona de plataformes és a Netflix i es diu Enola Holmes 2.
Plataformes.
Perquè aquesta representa que és la germana de Sherlock Holmes.
Sí, és la segona part de...
I és la Millie Bobby Brown, que és la de...
Que és una de les actrius... actriu favorita de Bly, Millie Bobby Brown, actor favorit Ben Affleck.
No t'agrada?
Bly li encanta.
Li té una mica de...
Li tens venia?
No gaire. Però una mica. I aquí, especialment, perquè quan comença a parlar la càmera, trencant la quarta... I sembla que m'estigui parlant a mi, li diria, calla, nena!
Escolta'm,
ho diu aquest
ja té una certa edat, ja té una certa edat,
Calla! Sí.
La primera pel·li, aviam, no era per tirar coets, però aquesta segona... D'aquesta segona, jo crec que encara ho és menys.
A mi m'ha agradat
encara
més.
Ho és menys.
A mi t'ha agradat, eh?
Jo...
Vinga, noi, dispara ja!
Permeta'm vamos, a mi, però...
Aviam. Devuelve el golpe a Blai.
Tenint en compte que cap de les dues no és per mi, aquesta jo crec que almenys se centra més en el tema dels casos de detectius i crec que és més interessant que l'altra, que s'anava una mica més... Jo crec que aquesta pel·li té les mateixes virtuts i els mateixos defectes que tenia la primera. Les virtuts, doncs, que és un entreteniment familiar, que jo crec que és cert que la Millie Bobby Brown, si no t'agrada la seva manera d'actuar, et pot tirar una mica cap enrere, però jo crec que té talent per aquesta comèdia física que requereix aquesta pel·li i això ho fa bé. Els problemes, doncs, que això de trencar la quarta paret ho fan constantment i acaba sent una mica pesat.
Jo. Calla.
Sí,
calla.
És una mica de massa. I també que li donen protagonisme al personatge del Sherlock Holmes, perquè, bueno, és el Henry Cavill, no?, i de més, i jo crec que això trenca una mica l'equilibri de la pel·li. És com que no es decideix per quina és la trama central de la pel·li. Hi ha com dos casos allà barrejats i és una mica caòtic, però bueno.
El millor és l'escena postcrèdits de la pel·lícula.
Ostres, és com quan dius aquesta sèrie millora molt a partir de la 8a temporada.
No, el millor és la sèrie. No, 10 directes a l'escena postcrèdits.
Un minut i les 12 del matí. Anem a sales. Val, la pel·lícula més vista ahir, i a més és en català, es diu... Bueno, és pel·lícula d'animació...
és anime.
Japonesa, anime. I és la pel·lícula de One Piece Film Red.
M'encarregaré d'instaurar una nova era en què tots puguin ser del tot feliços.
Que torna a ser una altra d'aquestes pel·lícules que
anime.
Veuen d'una sèrie anterior que molts espectadors de Televisió de Catalunya ja la tenen a la seva retina. Broc, tu el segueixes? Això
aviam,
de One Piece?
No, jo no ho he vist perquè és que jo crec que ja no sóc el target d'aquest tipus de productes, però l'èxit d'això sí que ens diu coses interessants i és el poder que té la cultura pop japonesa dins de la cultura catalana. Vull dir que és una cosa... que hi ha moltíssims seguidors de sèries d'anime, de manga també, només estan a Norma Còmics al Passeig de Sant Joan a Barcelona per comprovar-ho.
És el triangle friki de Barcelona, de fet, per totes les botigues que hi ha relacionades amb aquestes temàtiques.
Sí, sí.
És un mercat importantíssim aquí a Catalunya i això ho demostra. No?
La pel·lícula més vista del cap de setmana de moment.
Sí, sí, va ser-ho dijous, que van fer preestrena a diverses ciutats, i va ser només amb una preestrena d'una sessió, va ser el número 1 a taquilla i ahir ho va ser.
Increïble.
Jo és que precisament aquest anime no l'he seguit molt, l'he vist molt poquet, però és un anime que segueix moltíssima gent.
Ah, moltíssima.
Té 1.000 capítols o més, l'anime, o sigui...
Imagina, és molt brutal. A partir del capítol 800...
Posa-t'hi.
És obra mestra.
No, no, és una cosa que si et fiques, perds la teva vida quan entres allà, però que té moltíssims fans i de totes les edats, a més, eh? No és un producte per nens petits, que moltíssima gent de la meva edat, més jove, més gran, ho segueix. O sigui que és un fenomen molt, molt bèstia.
One Piece, la pel·lícula més vista i la sort, efectivament, és en català, respectant que, efectivament, molt bona part del doblatge ja es va fer en el seu dia. Bé, un parell d'estrenes més, per anar acabant. La primera pel·lícula francesa inaugurada al Festival de Cannes, que es diu Corten.
Ah! 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 Film de zombie? Ouais, mais plutôt malin. Hein. Ils l'ont fait au Japon, ça a été un carton absolu.
Ok.
Il y a juste un ou deux penchons.
Qui sont... I això què és, Blai?
És un remake d'una pel·li japonesa que es titulava One Cut of the Dead, que és explicava la història d'un rodatge d'una pel·lícula de zombis.
Boníssima, aquella pel·lícula.
No, no, millor no saber res de la pel·li. Sí, aquí sí que és millor no saber absolutament res.
Doncs la pel·li és una fotocòpia de la japonesa.
Tal qual.
Tal qual.
Si has vist la japonesa, aquesta no t'agafa la japonesa.
És que és el mateix, és el mateix.
A mi em fot ràbia.
Llavors, clar, té aquest problema. La gent que no hagi vist la...
No l'hagin vist.
La gent que no ha vist la pel·li...
Vés a veure, tens a Filmin la japonesa. Vés a veure la japonesa.
Si no l'has vist...
És un cal.
És que és un cas.
Ves a Filmin! I mira si l'original,
no
pallà!
Però Noemí, Noemí, si tu no has vist l'original japonès de Filmin, o a Filmin, o sigui, jo crec que aquesta pel·li pot funcionar.
Val.
Pot funcionar,
sí, però...
perquè és conyona, és divertida, que però que, evidentment, si tu ja has vist la primera...
És del Hasanavicius.
Sí.
El que et molesta és que la presentin a Canes com si fos...
Em molesta que si tu... O sigui, el que fas és... Si fas un remake... Se suposa que vols donar la teva visió d'una idea original, vols aportar alguna cosa.
Bueno,
aquí no aportes res, o sigui, és una fotocòpia de la pel·li original. Llavors, emportar-te el mèrit per una idea que va tenir una altra persona i calcar-ho em sembla una mica lleig. Llavors, per això jo dic, vés a veure la japonesa i ja està.
És que, a més, jo crec que no es pot millorar la japonesa, en el sentit que la japonesa el que ofereix ho explota al màxim. És una idea meravellosa, l'explota molt
fet
bé.
Fet amb 4 duros.
Amb pocs recursos, sí, d'acord. L'únic que pots fer és fer un nivell de producció més alt, però superar l'essència de la pel·lícula original, jo no ho veig per...
Quantes vegades hem vist aquest fenomen de fotocopiar una pel·lícula, sobretot les pel·lícules orientals?
Sí, fotocopies
i fas una versió, diguem-ne, més accessible a Occident, no? Això ho hem vist mil vegades.
Els personatges tenen els noms japonesos i tot.
No, no, és tremendo.
Què dius?
Sí, però això és un acudit.
Sí, ja, però és com...
Això és una conya.
A tu t'agrada, no? No cal,
no cal. Bueno, la vas trobar conyona.
Tres estrelles.
Si la pel·lícula original estava bé, segurament la versió és bona i ja està. Si no coneixes la primera, t'agradarà.
La pel·lícula original és... Has de tenir paciència els primers 10 minutets perquè estaràs desconcertadíssim i diràs, quina merda és això que estic veient. Has d'aguantar. Aquí has d'aguantar perquè molta gent la treu.
Però què gratificant és després quan superes aquell umbral.
Sí, sí. Una pel·lícula bunduniana.
Et recompensa, em creu moltíssim.
Sí, feta per un públic menys exigent.
El gènere bunduniana. El gènere
una abandonada, saps?
Mira, tinc una cosa per tu i ara te la diré. 12 i 3. La pel·lícula, la segona, que arriba a sales, especialment en aquest cas als cinemes espanyols, perquè no passa tot arreu, una pel·lícula que s'estrenarà d'aquí un mes i mig a Netflix, i que és de l'Alejandro González Iñárritu. Què?
Que em fa gràcia que tardin un mes i mig. Em sembla com...
Sí, sí.
És un senyal del dimoni.
Bardo, falsa crònica d'unes quantes verdades.
Ya levántate, Silverio.
En circumstàncies normals, aquesta pel·lícula segurament no seria l'última de què parlem a la secció. Seria la primera, perquè la pel·lícula d'Iñárritu.
No? Un tio que ha guanyat dos Oscars.
Clar.
Seguits.
Però l'hem posat cap al final, Blai, perquè no heu acabat de veure-ho clar.
No, 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 aviam. És una pel·li que visualment, com moltes de les pel·lis de l'Iñárritu... Sí, aquest tema surà, surà la pel·li.
Arriba, vinga,
una mica de Bowie.
Hey,
que visualment és espectacular,
amb
plànols que són fantàstics. El problema és que aquest tio s'estima molt a si mateix. Sempre s'estima molt a si mateix. Però és que aquí encara més, perquè la pel·li és un egotrip. El personatge protagonista no és ell.
No comenceu.
M'agrada que...
No és ell, però és ell.
Està guai.
Qui és el personatge?
És un director de cinema. En aquest cas, de documentals, però és que, a més, tal com va vestit, tal com el rostre, la barba, el cabell, és que estàs veient l'Iñárritu. I això és el que passa, que la pel·li és un exercici d'exhibicionisme i una ambició desmesurada. Jo crec que se li va la mà d'una manera...
És que jo ara també estic... quantes vegades un creador no parla de si mateix d'una forma aquí, desmesurada?
Sí, però aquí molt, Xavi. És que aquest tio es pensa que és Fellini fent el 8 i mig.
Clar, suposo que pots parlar de tu mateix, però agradar-te tant a tu mateix ja fa una
molt,
mica de pudor, no?
S'agrada molt.
Agrada't després.
Clar, agrada't quan acabi la pel·li.
S'agrada molt.
Més enllà de que pugui fer ràbia o no, la pel·lícula està ben feta?
Sí, no, no, visualment ja et dic, és espectacular. Ara bé.
Estrelles, Blai?
Uf, dos i mitja.
Dos i mitja.
Dos i mitja.
Bueno, l'ha salvat, eh?
Va, les 12 i... Dos i mitja és raro, eh? Per
sí, per l'aspecte visual, eh? No, per
no he volgut donar-li dos.
12.
L'he pujat mitja per petar.
Així la gent l'ha provat.
12 i 5 minuts. Escolta, tenim encara l'enquesta oberta.
I què, què? Com està l'enquesta? Què
diuen? L'enquesta sobre el bon dia de Toni García Ramon.
Què diuen?
Hi ha qui puntua, fins i tot, el Xavi deia tècnica 8, execució 7, durabilitat 6.
Això és el que volem, eh?
És aquest?
El Ferran, el crit més curt que una escala de collir patat.
Hola! Oh,
però hem fet la feina periodística, Toni, que és anar a mirar els últims bons dies.
No,
la Cristina ha anat, mira, també... a la Mireia, perdona. Ha anat a repassar...
Qui és la Mireia? Els,
la Mireia Garolés, qui ha dit que era curtet.
Val.
Fa un mes... El bon dia va durar 4 segons i mig.
Sí.
Vale. Fa 3 setmanes no li va bé, perquè vas fer aquella tonteria de no voler saludar.
No volia.
Fa 2 setmanes va ser de 5 segons.
Sí.
O sigui, una mica més.
Sí.
La setmana passada va durar 6 segons.
Sí.
I aquesta setmana què diríeu? Més o menys?
4.
Menys de
4. 4 i mig.
Va durar, com jo intuïa, ha durat avui, 7 segons, per tant. Oh! Salut! Imperdonable! Error imperdonable de Mireia Garolera i de tota la redacció que estaven queixant-se perquè ha estat un bon dia. I els oients també. El bon dia més llarg i més enèrgic del mes.
No, de l'història no sé.
Però del mes. Ara no em facis buscar les 200 temporades que
portem. Que la Mireia miri des de 2016.
No, res. No. Ai, senyor. Bé, les 12 i 7
minuts. Això vol dir que la setmana que ve ha de durar 8 segons.
Ha de durar 8 segons. Has de practicar-ho a casa.
Calla un moment. No, és que sempre...
Has de superar.
Has vingut aquí aquesta aliar-la.
Has de superar, tio.
No, cada vegada em fots amb més merders.
Va, 12 i 7 minuts, que vagi bé. Toni García, Noemí Escribano, Òscar Broc i Blai Morell. Vinga, fins ara. Adéu.